Home, avui potser sí que hem de començar amb un so, amb aquest. És un so que probablement ha rebut a les 11:26 o a cap a 11:45, i és que avui, entre les 11 i la 1, per tant, encara, si no l'ha rebut, encara el pot rebre, els telèfons mòbils intel·ligents que es troben dins de la zona de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran han rebut un missatge de prova del sistema d'alertes de protecció civil a la població. Avui ha estat un missatge de prova, però s'ha habilitat el sistema perquè, si mai passa alguna història i han d'avisar a la gent d'una determinada zona, no on has nascut o on resideixes, no, on estàs en aquell precís moment, doncs ho podran fer directament al teu telèfon mòbil, independentment de si tens en silenci o no. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Són les 12:21 minuts, avui dimarts 28 de febrer, acabem el mes de febrer. Avui ha estat el dia triat per fer aquesta prova pilot des de Protecció Civil i des del 112, on s'ha transferit aquest sistema de missatgeria d'emergència. Això està pensat perquè, si per exemple hi ha una emergència localitzada en un punt concret, imagina't que s'ha de desbordar un riu en un lloc concret, doncs des de Protecció Civil, des del 112, es pot avisar a tots els mòbils que estiguin en aquella zona en aquell precís moment. Rebràs una alerta sonora, com la que has escoltat, i després un missatge a la pantalla on t'informaran. Avui, el missatge que hem rebut, evidentment, simplement deia que Protecció Civil, que era una prova d'alerta de Protecció Civil i que era una prova del sistema d'alertes enviat per Protecció Civil. Per tant, avui és una prova. No tothom l'ha rebut, ara en parlarem. No tothom l'ha rebut i mira que fa dies que ens avises, no? Simplement s'ha de fer algun ajust al telèfon mòbil, però vaja, en parlarem tot seguit. Abans, però, estem a punt d'arribar als 9 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima avui ja lleugerament superior a la d'ahir. Ha glaçat, sí, però tot just, A Lleida ens hem quedat entre 0,3 negatius i 0 graus. A Balaguer i Torà han baixat a 2 sota 0. A Os de Balaguer a 5 sota 0. A les Borges, igual que a Mollerussa, entre 0,3 i 0,4 negatius. Un grau i mig negatiu a Tàrrega, 3 sota 0 a Cervera, a Tremp, mig grau sota 0, a la Seu d'Urgell, 0 graus, a Solsona, 2 i mig sota 0, a Sort, 3 positius, a Pont de Suert, 3 i mig sota 0, a Viella i Arties, 8 i mig sota 0, a Portainé, a la cota 2.412 sota 0, i a Baqueira, a la cota també 2.400, a 14 sota 0. Busquem aquesta previsió meteorològica. El que fem és parlar amb l'Armando Álvarez, que el tenim a l'Observatori Meteorològic de Lleida, perquè la tendència indica que les temperatures seguiran pujant. Potser és que ja han tocat terra i ara ja hem de començar a pujar. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, les temperatures han estat baixes, però ja no tant. Això ja indica una tendència cap a temperatures més altes aquests propers dies?
Sí, però molt lentament. Encara podien davallar més les mínimes. És que aquesta nit no ha sigut les glaçades tan intenses a la meitat sud perquè ha bufat el vent.
Ah, val.
En quan en calmi el vent, aquestes glaçades els propers dies podien baixar més, però depèn dels núvols, depèn del vent. Si el cel està completament ras, no bufa vent i no hi ha núvols, el desplom, sobretot en les zones baixes, en els fons de les valls, seria molt gran. De moment encara són fredes, però no tant que ahir, en cotes altes, ahir en la zona de Baqueira, a les estacions d'esquí, a 2.400 hi havia 19 sota 0.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Bueno, avui n'hi ha molt fred, però 12-14 sota 0 també ho és. Però ja no és tant, és poc a poc. Tenim tota la setmana freda, això sí. I al final, al cap de setmana, sí que començarien a pujar les màximes perquè farien més estones de sol. pel mig hem de passar encara per un dimecres, demà és dimecres dia 1, bueno, el 2 i el 3, el dijous, divendres, més núvols, això frena una mica l'ascens de temperatures, no s'esperen precipitacions, alguna cosa molt petita podria caure, però en general poc, i un ambient fredot, i depenent d'aquest aire, hem de dir que avui s'acaba l'hivern, sí. L'hivern climatològic,
sí.
Que potser no és gaire conegut. El mes de desembre, gener i febrer són els més freds de l'any, i ens ha sortit una mitjana, pues, mig grau per sobre, perquè el mes de desembre va ser molt poc fred. El mes de gener sí que ha sigut mig grau una mica més fred, i destaquen 29 dies de gelades a un metre i mig, que n'hi ha hagut més de engebrades al terra, i el més destacable de l'hivern són dos factors que igual han passat una mica desapercebut. Ha sigut força plujós a Ponent, increïblement. És a dir, l'aigua que ha amagatzemat el terra perquè no s'haurà evaporat gaire, pues en el cas de Lleida, 94 litres són 32 per damunt de la mitjana. Però aquesta aigua només s'amagatzema en el terra i pot servir pels conreus de secar, principalment, però no ha plogut tant a les zones del Pirineu i Prepirineu, que és on s'amagatzemen en els embassaments. I després ha sigut el quart més assolellat dels darrers 83 anys. És a dir, hem rebut més estones de sol.
Sol n'hem tingut molt,
al gener, al febrer, no ha hagut tanta boira. Per tant, hem tingut més de 500 hores, que a fins avui si seran 502, i només ha passat 3 hiverns més, han sigut més assolellats que el d'enguany. Entre ells, el de l'any passat, ja portem 2 hiverns força assolellats.
Molt bé.
La curiositat més gran. Ha plogut, però no ha un ha de ploure, que és a dir, la situació, per exemple, que ara té la illa de Mallorca, en 3 dies consecutius plovent les 24 hores i nevant, no en molta intensitat, sinó en moltes hores, és la que emplena els pantans. Però només ha passat a sobre de la illa de Mallorca. Tot i així ha causat estralls, perquè porten més de 200 litres en alguns llocs, entre 100 i 200, que és justament el que necessitaria el Pirineu i el Prepirineu.
I tant. Molt bé, Armando, doncs escolta, parlem divendres, a veure com afrontarem
veure
el cap de setmana.
A veure com comença el mar. Sí que s'ha de dir que les previsions a llarg termini ens donen per la propera setmana un augment important de la temperatura, con lo cual se'n sumaria una mica a la primavera.
Molt bé.
De cara a la propera setmana, no pas aquesta que encara
no, encara no. Armando, parlem divendres.
Fins divendres.
Gràcies.
Bona tarda.
Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Això és darrera hora. Els Mossos d'Esquadra estan fent avui al matí una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Lleida. Els registres que s'estan produint han estat en diverses zones de la ciutat de Lleida, carrer Alcalde Costa, el passatge Sant Jeroni de Pardinyes i el carrer Gramunt del barri de la Bordeta. També hi ha hagut registres al llarg de la demarcació de Lleida, com a l'Urgell, al Pla d'Urgell i a la Segarra. De moment, hi ha una desena de detinguts. I també s'ha denunciat penalment a Lleida un conductor que anava a 214 km per hora per la A2. El denunciat haurà de comparèixer el proper dimecres davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia. I encara amb crònica judicial, l'Audiència de Lleida ha revisat 4 sentències més per la llei del només sí és sí, després que les defenses dels condemnats ho sol·licitessin. En 2 dels casos, la sala ha acceptat rebaixar la pena als condemnats en considerar que la nova llei és més beneficiosa pel condemnat. Es tracta del cas d'un home condemnat a 14 anys i 3 mesos de presó per abusar sexualment i en alguna ocasió violar la fillastra des de l'any 2004, quan la nena tenia 8 anys, i fins que en va fer 15, a Guissona. La sala li redueix la pena fins als 13 anys de presó. En un altre cas, l'Audiència rebaixa dels 6 als 4 anys de presó la pena pel delicte d'agressió sexual a un home condemnat per violar una dona en un hostal de Lleida al juliol del 2018. I avui s'ha estat provant el sistema d'enviar missatges d'emergència des de Protecció Civil. Ja saps que és probable que hagis escoltat cap a 11:45 el so al teu mòbil. I també s'està provant un sistema per atrapar conills amb xarxes per intentar acabar amb la plaga que afecta les comarques de Ponent. Aleix Vilalta, que és un pagès de Golmés, explica, ens ha explicat que no coneix aquest tipus de conills, que fan coses que no havia vist mai.
Sí, sí, el que s'ha de fer és anar fent proves i a veure si es pot eliminar aquesta plaga tan grossa que hi ha, perquè nosaltres ens han destrossat arbres i ens han destrossat blat, vull dir, és un desastre. I aquests conills, vull dir, s'emparren és que ja està a la creuera. Jo no ho havia vist mai, havia sigut caçador, i que abans els conills eren diferents, no rossegaven per terra, però és que ara s'emparren està a la creuera, els protectors ens els fan molt bé. Els protectors que hi ha de l'ambre, de conillera, l'alcen. Jo no sé d'on són aquesta classe de conills.
De fet, el director dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica a Lleida, Ferran Noguera, ha explicat que si aquesta prova pilot per caça conills funciona, l'estendran a tota la zona d'emergència cinegètica.
Doncs si funcionés, en aquells indrets de la vegueria que hi hagi emergència cinegètica i tinguéssim danys, ho extendríem. De fet, també compraríem més. Aquí tenim una xarxa, però en compraríem moltes més, doncs, per poder arribar a tots aquells indrets on ens demanin que hi ha danys. I a partir d'aquí, amb l'emergència cinegètica, que la tenim marcada fins al 30 de setembre, doncs sí que tenim esperances, juntament amb moltes d'altres eines que hem ficat a disposició per baixar la densitat, doncs també la utilitzaríem.
La prova s'està duent a terme a l'entorn de l'Estany d'Ivars i Vilassana, al Pla d'Urgell. I, escolta, si resulta que la cosa funciona, doncs, com bé escoltaves ara el director dels Serveis Territorials, s'estendrà. Anem a canviar de tema. Anem a parlar de salut, de medicaments, de fet. Perquè el Servei Català de Salut, el CatSalut, ens explica que s'ha superat per primera vegada els 100 milions d'euros a l'any en despesa de medicaments receptats a Lleida i al Pirineu. En concret, van ser 103 milions el 2022. Aquesta xifra suposa un 5% més que fa dos anys, quan es van assolir els 97,8 milions, mentre que el 2020 no es van arribar als 92 milions. Per tant, fixa't que estem parlant d'11 milions més amb només dos anys. A més, la despesa total en fàrmacs va ser de 111,5 milions d'euros, per la qual cosa Salut va finançar el 92% del seu cost a la província. Déu-n'hi-do, l'increment de despesa amb medicaments que estem tenint. I una curiositat, abans de parlar de la notícia econòmica del dia, ja saps que datar l'inici de l'aparició d'una llengua és complicadíssim. I sobretot quan parlem de bastants segles enrere. Perquè, escolta, la vida llavors tampoc era com ara, tan ràpida i tan precisa i marcant i senyalant totes les dates i tot el que passa cada dia, cada hora i cada minut. Però els investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, Jesús Alturo i la Tània Aleix, han conclòs que el llibre dels jutges, el que es conserva a la Seu d'Urgell, a Lleida, va ser copiat entre el 1060 i el 1080. I, de fet, amb aquesta nova evidència, el Jesús Alturo ens explica com queda el podi dels textos més antics en català. Que ja veuràs que sí, es porta tota una competència en aquest aspecte.
La nova distribució dels textos més antics quedaria, en primer lloc, el Liber Judicum, segons la còpia conservada a la Seu d'Urgell, que seria la còpia entre el 1060 i 1080. En segon lloc, les homilies d'Organyà, que nosaltres situem entre cap a l'any 1220, també 1220-1230. I en tercer lloc passaria el llibre, la còpia de Montserrat, del Liber Judicum, que seria de cap al 1230-1240.
De fet, això de les llengües ja saps que és una evolució, no apareix d'un dia per l'altre una llengua nova, sinó que es va modificant, fins i tot avui en dia el mateix català o el castellà es va modificant i va canviant, es van fent anar noves expressions i noves paraules i d'altres es deixen de fer anar. Estem parlant del 1060, entre el 1060 i 1080, d'aquesta primera constatació escrita, però es data, el català es data de bastant abans, entre 3 i 4 segles abans, però les primeres aparicions de les primeres paraules. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que l'indicador, l'índex de preus del consum, el que coneixem com l'IPC, a l'Estat ha pujat 2 dècimes i s'ha situat en el 6,1% al febrer, segons l'indicador que ha avançat l'Institut Nacional d'Estadística. La pujada s'explica per l'augment de preus de l'electricitat i dels aliments. L'indicador subjacent, que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia, ha continuat també a l'alça i s'ha situat al 7,7%, de manera que ha marcat de nou un rècord històric.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Fem una pausa tot seguit i està amb nosaltres Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions de l'Ajuntament de Lleida del mes de maig.
Xoco Restaurant obre les portes amb la cuina de l'Esteve al Centre Històric de Lleida. T'oferim el menú diari i la nostra carta. La nostra cuina et farà sentir com a casa. Ens trobaràs al carrer Cavallers 40, a prop del Parador del Roser. Telèfon de reserves 640 0778 13. Xoco Restaurant, sens dubte, un lloc especial en la restauració a Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Tal com ja havíem avançat avui, ens acompanya el proper candidat del Partit Popular a les eleccions del mes de maig a l'Ajuntament de Lleida, el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard, i molt bon dia a tots els oients de Cope Lleida, i un dia fred. Portem una setmana freda.
Sí, la veritat és que després de que ens havien mal acostumat aquestes darreres setmanes de febrer, doncs sembla que sí, la temperatura ha baixat més, però res, que això ja torna a la normalitat en 4 dies.
Potser feia una mica més de fred ahir, inclús que avui.
Potser sí. És que jo crec que ja hem tocat fons. Ara només falta que plogui.
Ah, això sí que ho necessitem, perquè estem en un índex de sequera important, i ja veureu com és possible que hi hagi restriccions aviat, però per tant, en aquest sentit sí que és important la neu i la pluja.
No és un tema que hem de parlar avui, però que segurament haurem d'acabar parlant, del tema de les restriccions, el tema de l'aigua i el tema de la naturalesa de Lleida amb la situació doncs, agroagrària, doncs, pel tema del consum de l'aigua. Però hem de parlar d'un altre tema, força important avui també, que és el tema de la seguretat, de la criminalitat, dels índexs. Perquè al final les xifres són xifres, però sí que indiquen de vegades una tendència. I les xifres, tant les que ens ha donat el Ministeri d'Interior del Govern d'Espanya com la pròpia Generalitat de Catalunya, els dos organismes ens han donat unes xifres d'un augment considerable i en tots els aspectes de la criminalitat a la ciutat de Lleida. I això és una cosa que preocupa, Xavi, i preocupa força.
Home, almenys a nosaltres, i això ho portem dient des del primer dia, ens interessa i ens preocupa molt la seguretat. Pensa, Ricard, que sense seguretat no hi ha llibertat individual de la persona per poder-se moure. I les xifres, i te les puc donar exactes, pensa que a la província de Lleida han incrementat l'índex de criminalitat en el darrer any un 21,4%, i concretament a la ciutat de Lleida, segons dades del Ministeri d'Interior, ha incrementat la delinqüència, la criminalitat, a la Lleida ciutat en un 19,3%. Aquest 19,3% ho podem veure, per exemple, amb un 43% més de furts, un 30% més de robatoris a domicilis i fins a un 35% més de robatoris amb violència. Tot això sumat de que han incrementat a la província en el darrer any un 320% més les ocupacions de vivendes. Per tant, en aquest sentit és evident que tenim un problema de seguretat a la ciutat de Lleida i al conjunt de la província. I en aquest àmbit, crec que els ciutadans, els que ens escolten, entendran l'argument següent. La seguretat la tenim que distingir des de dues perspectives, objectiva i subjectiva. La seguretat objectiva és aquella que una persona que és allò que veu al carrer en quant a si tenim un entorn segur o no. I és evident que des d'un punt de vista objectiu a Lleida no hi ha seguretat. Però després hi ha la seguretat subjectiva, que és aquella percepció que tenim les persones de si allà on anem, allà on deambulem, allà on circulem, allà on transitem, si tenim un entorn segur. I per tant, en aquest cas concret a Lleida, ni hi ha la seguretat objectiva ni tenim una percepció de seguretat. Per tant, tenim un problema important. La seguretat, a més, genera una sèrie d'elements que són bàsics, com és precisament la promoció econòmica de Lleida. Qualsevol persona que vol invertir o vol desenvolupar el seu projecte de vida a Lleida ho té que fer en un entorn de qualitat i de seguretat. I segurament que si una persona ve a Lleida per l'estació de tren i es mira la Rambla Ferran des de la plaça Ramon Berenguer IV, o una persona ve a Lleida pel baixador d'autobusos al carrer Saracíbar i surt allí, doncs veurà perfectament que a Lleida no tenim un entorn de qualitat ni un entorn de seguretat. I la seguretat, a la vegada, també és molt important parlar de la imatge que tenim com a ciutat en quant al manteniment, cura de les instal·lacions, de la via pública, de la neteja. I, per tant, en aquest sentit, doncs, és molt important dur a terme un projecte de viabilitat de seguretat que, per part nostra, passa, doncs, primer per una coordinació policial entre els diferents cossos i forces de seguretat de l'Estat a Lleida. Crec que és important que circulin la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, almenys a fer efectes de persuadir doncs, precisament aquells delinqüents doncs, com a mesura preventiva. Cal dur a terme una aplicació, evidentment, efectiva de les ordenances municipals. En aquest àmbit estem totalment en contra, per exemple, de la normativa nova que ha aprovat el Parlament de Catalunya amb els vots d'Esquerra, Junts, Socialistes i Ciutadans, que permeten que els ajuntaments puguin traure els ocupes. Estem totalment en contra per un motiu, perquè algú s'imagina a Pueyo traient els ocupes de Lleida, quan Pueyo va ser el que va modificar el decret d'empadronament per poder-los empadronar sense cap requisit legal, i Pueyo va ser l'alcalde, ha sigut l'alcalde que els ha instal·lat els comptadors d'aigua gratuït, que a la vegada l'empadronament genera drets socials bàsics. Per aquest motiu estem en contra de la llei. I en aquest àmbit també és molt important recuperar les càmeres de seguretat. Ara mateix que estem parlant de la reforma del Congrés de la Llei de Seguretat Ciutadana, el Partit Popular portem, entre d'altres compromisos, el que a les càmeres de seguretat es pugui instal·lar a la via pública, no per controlar la gent, sinó per poder garantir la seguretat, com també tenim que permetre que els cossos i forces de seguretat puguin portar instal·lades càmeres al PIT, perquè moltes vegades tenim una falta de reconeixement del principi democràtic d'autoritat. És que moltes vegades acusem els Mossos d'Esquadra o a la Guàrdia Urbana, molts grups, sobretot d'esquerres antisistema, els acusen doncs, d'anar més enllà del límit de la llei. Doncs, evidentment, és important que puguin portar càmeres per garantir que compleixin i són restrictius amb l'ordenament. I, per últim, també és molt important, des d'aquest punt de vista, modificar el Codi Penal per evitar la multireincidència. I en aquest àmbit, jo sempre ho he dit com a candidat a l'alcaldia i sempre ho he manifestat, és que negaré qualsevol ajuda pública municipal a totes aquelles persones que es venen a aprofitar del sistema i que delinqueixen. Jo no puc modificar el Codi Penal des de l'Ajuntament de Lleida, puc instar que ho facin, però no el puc modificar, però sí que puc negar les ajudes públiques. I tots els oients de Copa Lleida tenen que tenir molt clar que Jair Palau els hi negarà, perquè el que no podem fer que Lleida sigui una ciutat amiga d'ocupes, amiga de delinqüents, d'incívics, i que per tant acabi incrementant la criminalitat. Per tant, si volem un entorn segur, una imatge de Lleida potent, doncs evidentment la seguretat és clau.
Parlant de seguretat, de criminalitat, de delinqüència, la ciutat de Lleida va inclòs aquí el tema de l'Horta de Lleida, que evidentment a vegades ens n'oblidem, i la onada de robatoris i de sensació d'inseguretat a l'Horta, jo potser et diria, m'atreviria a dir que ha crescut més que dins de la ciutat.
Quan parlem de l'Horta no podem oblidar també de sucs i de raïmat, que és molt important. Jo que soc fill de l'Horta, aquesta informació la tinc de primera mà. Nosaltres a la partida de Marimunt, els veïns aquest any s'han tingut d'organitzar en somatents per poder garantir la seva seguretat. A l'Horta tenim una doble peculiaritat. Per una banda, tenim molts quilòmetres d'Horta, de camins d'Horta, tenim aproximadament unes 6.000 persones que hi viuen, i moltes de les persones que hi viuen tenen dos requisits. Un, gent que treballa a Lleida i van a dormir a l'Horta, per tant, durant el dia no hi són, i sobretot moltes torres amb persones vídues, per tant, persones soles. L'Horta, quina peculiaritat té? Doncs que hi ha una distància entre torre i torre, no hi ha il·luminació, no hi ha prou manteniment dels camins, i a la vegada hi ha màfies que es dediquen a controlar quines torres estan ocupades o no, controlen els moviments d'entrada i sortida de les persones, senyalen quines torres en funció de l'hora estan desocupades i, per tant, actuen. Quan actuen tenim un segon problema, que és que a on truquem? on garantim la seguretat? Perquè evidentment la policia no dona l'abast. Nosaltres portem des del juliol del 2019 demanant la revisió del conveni de seguretat que data del 1999. No tenim clar quines són les competències de quina policia té que actuar, i per això nosaltres proposem que hi hagi una unitat específica de la Guàrdia Urbana en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra perquè actuïn única i exclusivament a l'Horta. Al final, de lo que es tracta, a dia d'avui els Mossos ja actuen durant 8 hores al dia, però necessitem les 24, i una policia de proximitat que conegui tots els veïns que hi viuen, que això és fàcil. I, evidentment, en aquest sentit, doncs, té que haver una coordinació policial, perquè les peculiaritats de la descentralització són un avantatge precisament pels cacos, pels delinqüents. Qualsevol instrument que permeti ja sigui càmeres de seguretat, però sobretot qualsevol instrument que vagi encaminat a garantir la seguretat s'ha d'aplicar. Però insisteixo, té que haver-hi més policia, perquè a dia d'avui tenim una dotació insuficient, i sobretot té que haver-hi contundència en l'aplicació de les normes, perquè la gent tenim la percepció de que la gent entra per una porta i surten per l'altra. I moltes vegades, quan tenim que anar a interposar una denúncia, ja ens diuen que si tenen que anar a mirar les huelles dactilars o el procediment, el que pot arribar a durar, doncs molta gent, almenys a casa nostra ens ha passat, hem deixat de presentar denúncies per evitar tenir que anar 50 vegades a comissaria per no res. Per tant, en aquest sentit sí que és molt important, no únicament a la ciutat, sinó també, evidentment, a l'Horta.
Parleu abans de les càmeres. I en el seu moment ja es va fer una inversió de càmeres de seguretat a l'Horta.
De 800 i pico mil euros.
Que no, crec que no han donat massa bon resultat. De fet, no sé si hi ha en marxa una renovació d'unes càmeres que ja no han funcionat.
Hi ha hagut algunes que no han funcionat i s'han demanat la seva reposició. Nosaltres som molt crítics amb aquesta mesura, primer per diners que costa, segon perquè vol dir que si tenim càmeres de seguretat a l'Horta, el que fan és llegir matrícules, per tant, tenim que tenir policia mirant les matrícules. Per tant, això implica un control molt exhaustiu i destinar recursos humans a controlar precisament una càmera que és la que determina la matrícula del vehicle. Això sí que és cert que ens ha permès averiguar o descobrir algunes persones que es dediquen a fer abocaments incontrolats a l'Horta. Per tant, com a mecanisme complementari per garantir la seguretat, està bé, però insistim, això sense unes normes contundents i sense més presència policial no serveixen de res. I en aquest sentit nosaltres, com a PP de Lleida, també proposem un pla de neteja sobre una sèrie d'eixos, perquè la neteja també garanteix seguretat, perquè un entorn digne, net i una bona imatge de la ciutat ens ajuda. I nosaltres el que proposem és crear una brigada exclusiva per casos d'emergència, quan se duen a terme activitats amb molta aglomeració de persones, que de forma immediata es vagi a netejar l'entorn i la zona on s'ha ocupat. També proposem una brigada de neteja de 72 hores següents a que s'hagin produït grafitis, és molt important. També proposem un pla d'inversions per a millorar les zones verdes, a jardinades, parcs, i a instal·lar-ne precisament diferents equipaments per a persones amb qualsevol tipus de discapacitat, sobretot pensant pels nens, que puguin jugar amb igualtat de drets que la resta de persones. I en aquest sentit, doncs, aquest pla el que té que permetre és invertir per poder tenir una zona verda, una zona, una via pública digna i de qualitat.
Xavi Palau, després d'escoltar-te, creus que podem estar patint un efecte crida? És a dir, escolta, tranquils, que a la ciutat de Lleida no passa res, i si t'enganxen tampoc acaba passant res.
Les esquerres han convertit Lleida en un oasis de la delinqüència i de l'incivisme. I això no és una qüestió ideològica, és una qüestió objectiva i subjectiva. Qualsevol persona que viu a Lleida ho pot veure. No vulguem mirar cap a on tenim que fer-ho, que és cap a la realitat, cap a allò que tenim davant dels nostres morros, i poder dir que Lleida és una ciutat on no passa res, que és una ciutat que moltes vegades volen crear alarmisme. Tot això no serveix per absolutament per res, perquè una ciutat en què tenim uns barris abandonats, una ciutat on tenim un centre històric que és un centre històric aïllat de la ciutat, on tenim barris com la Mariola que difícilment s'hi podrà passar amb calma i tranquil·litat i seguretat com voldríem, vol dir que en una ciutat de 142.000 habitants tenim de massa espais i massa zones on hi predomini i proliferarà delinqüència. Això passa perquè, insisteixo, durant massa anys de governs ideològicament d'esquerres progressistes que moltes vegades no volen afrontar la realitat, ara arribarem tard. I per tant, en aquest sentit, sí que és veritat que a Lleida sí que passa. L'any passat va haver-hi a Lleida un increment també molt notable dels suïcidis i dels assassinats. Per tant, evidentment, tenim un problema com a ciutat, perquè la societat canvia i la política no està donant resposta als canvis que s'estan produint. Uh-huh. Quan els socialistes abans i Esquerra Republicana avui no volen entendre la seguretat com un problema, i que la seguretat ha de vindre acompanyada d'accions immediates i contundents als barris i a l'Horta, doncs això anirà a més. i jo el que vull és una ciutat en la que puguem garantir una qualitat de vida de les persones, i en aquest sentit per això és important dur a terme polítiques, en aquest cas contundents, i ho diré clar, de madura, des del punt de vista de compliment de les ordenances, perquè és evident que quan hi ha un problema al carrer el que es té que fer és apretar el tornillo però cap a la dreta, mai cap a l'esquerra, perquè es passa de volta.
Estem parlant de seguretat, de delinqüència, de criminalitat, de la situació de Lleida, que al final no és inventar-se res, és realitat, és percepció, si vols, però també acompanyades de dades que et donen un bany de realitat que de vegades no t'agradaria. Estem parlant amb el Xavi Palau, que és candidat del Partit Popular a les properes eleccions del mes de maig, que, per cert, Xavi, aquest diumenge faràs la presentació oficial, eh?
Sí, bé, jo crec que fa 4 anys que trepitgem al carrer. Si una de les virtuts que la gent, els 20 i 20, ens reconeixen, és la capacitat de poder estar al carrer i d'interaccionar. Crec que és molt important que la política municipal votem a persones per sobre ideologies i partits, i crec que és molt important en aquest moment a Lleida votar projectes i lideratge, i en aquest sentit una ambició sana per reconstruir la nostra ciutat i recuperar-la. I això, doncs, totes aquelles persones que vulguin donar suport aquest diumenge a la llotja, a les 11:30 del matí, doncs faré la meva presentació i on explicarem els eixos bàsics de la nostra campanya. I jo sempre dic el mateix, aquestes eleccions municipals no van de grans projectes, sinó van de petites accions, van d'assumir compromisos i van de navegar tots junts en la mateixa direcció per poder tenir una ciutat digna, que és el que volem, aprofitar-nos dels avantatges de ser de Lleida quant a la nostra estratègica ubicació, i en aquest sentit, doncs, totes aquelles persones que vulguin donar el suport, doncs, que en aquest cas és de Cope Lleida, esteu invitats el diumenge a les 11:30 a la llotja.
Doncs diumenge, 11:45 a la llotja. Sempre diem el mateix, de vegades, potser per desídia o per falta d'informació, però escolta, si els candidats t'expliquen quins són els seus eixos, doncs val la pena escoltar-ho per saber després el que votes.
Jo crec que sí, insisteixo, crec que durant aquests 4 anys la gent a mi m'ha pogut escoltar molt, veure molt i sentir molt, i per tant
ha canviat molt, per ser Xavi Palau de fa 4 anys al d'ara, la proposta de ciutat, eh?
No, és molt semblant, perquè jo crec que, insisteixo, és un tema de proximitat, i sobretot és un tema de que la gent el que vol en aquest moment a Lleida, i crec que és imprescindible, és algú que gestioni, no algú que prometi. I és per lo que jo sempre dic, que més que jo demanar el vot quan sigui el moment, el que demano és una oportunitat per gestionar aquesta ciutat, perquè crec que és molt important. I quan demano una oportunitat per gestionar, i la gent sap que sempre parlo amb molta sinceritat i amb molta claredat, sempre faig i apel·lo a la utilitat del vot. Que la gent tingui en compte que en les eleccions municipals moltes forces polítiques amb representació o amb no representació a la paeria tindran molt difícil arribar al 5% del vot mínim per obtenir representació. Ho dic perquè si no concentrem el vot útil, és possible que Puello pugui tornar a sortir d'alcalde. I per això faig una crida al vot, al projecte nostre, al projecte que jo lidero de cara a les eleccions municipals. Insisteixo, un vot que és una oportunitat.
Doncs aquest diumenge, 11:45 a la llotja de Lleida, estarà Xavi Palau explicant-te, doncs, bueno, el que ens explica normalment aquí a la ràdio, però d'una manera concentrada. T'explicarà els eixos principals d'aquesta candidatura. Xavi Palau, candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals a l'Ajuntament de Lleida del mes de maig. Gràcies per estar amb nosaltres. Que vagi bé diumenge.
Moltes gràcies, Ricard.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Amb 7 minuts que ens plantarem a la 1 de la tarda, el que fem ara és marxar virtualment cap al Mobile World Congress. Ja saps que es va inaugurar ahir, avui és el segon dia, però allí nosaltres ja tenim els enviats especials. Tenim el Jaume Sitjà i el David Casero. Demà farem l'Info Cope Lleida íntegrament des d'allà, però avui volem saber, escolta, si realment aquest ja és el Mobile que s'assembla més a abans de la pandèmia. Jaume Sitjà, David Casero, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, què tal? Molt bon dia.
Hola, muy buenas tardes, Ricard, què tal?
Torna a tenir l'aspecte del 2019, per entendre'ns, de gent, d'estants, aquest Mobile?
Doncs sí, tornem al Mobile. Endavant. Al final ens hem xafat aquí perquè tenim aquesta mica de delay. Doncs sí, automàticament ha semblat que hem tornat 4 anys enrere, aquell Mobile que havia. un mobile que ja no hi ha mascareta. La mascareta, el primer que li he dit al David, quan hem d'entrar, ostres, on és la mascareta? Els altres anys teníem d'entrar amb mascareta, amb aquelles precaucions. Avui hem d'entrar ja amb tota normalitat, amb tota la gent a l'entrada, tots els passadissos plens de gent, tots els estants plens de gent amb moltes ganes d'interacció i d'interactuar i de veure coses noves.
Y ahora una interacción totalmente diferente, Ricard. Eso sí, en estos 14 años el cambio ha sido bestial. Antes interactuábamos con móviles, veníamos a ver eso que se llamaba móviles, que daba el nombre al mobile. Hoy es lo que menos hemos visto.
Clar, això no va preguntar. Hi ha mòbils, alguns en deu haver, però no massa, no? Ara hi ha intel·ligència artificial, velocitat de connexions. Suposo que això són els dos pilars.
Exacto, al final la inteligencia artificial y al final la inteligencia que le demos a cualquier equipo o aparato, que ya no tiene por qué ser un móvil, es lo que hace que ese móvil o que ese aparato o que esa comunicación sea especial.
Fa dies que ho estem connectant, comentant al programa de cada dimecres, sempre estem parlant d'intel·ligència artificial, estem parlant de metavers, estem parlant de la revolució, d'aquesta nova revolució que tenim, que ve pel mòbil, no? Però al final l'únic que estem veient és intel·ligència artificial, metavers, interacció, robòtica, indústria 4.0. Al cap i a la fi estem veient com la societat està avançant.
Molt bé. Doncs, escolta, què teniu agendat per avui?
Sí, bueno, ya hemos tenido bastante agenda. Hemos estado con la gente de Oppo, hemos estado con la gente de Xiaomi, hemos estado con la gente de Samsung. Hemos estado con todos estos y ahora nos vamos a ir para poder contaros mejor un poquito más toda la experiencia de inteligencia artificial y del metaverso. Ahora ya nos vamos a meter en el metaverso y, bueno, mañana cuando hagamos el programa veremos a ver si realmente hemos podido salir de él, si alguno se ha quedado dentro, veremos a ver quién se conecta.
Muy bien.
Ya... Eso sí, Ricard, sí. Que sepas que somos unos románticos y para la conexión en directo de ahora, bueno, pues como ya tenemos una edad y llevamos 14 años viniendo, estamos delante de una marca, llamémosle marca, Jaume Lé, ¿qué pone aquí?
Nokia.
Ah. Nokia, macho, Nokia, impresionante.
Sí, hemos venido a la nuevo logo, temática. No, re estilo.
Una pequeña noticia, estamos hablando mucho de la Comisión Europea, de poner esta versatilidad en los equipos, de que nos los podamos reparar. Bueno, pues precisamente Nokia, como iba a presentar un móvil, dice, ¿qué presentamos? Bueno, pues presentamos un móvil perpetuo, el cual le vamos a poder cambiar la batería, la pantalla, las carcasas, absolutamente todo en casa, comprando todos los repuestos y los accesorios. Con lo cual ya tenemos el móvil desmontable y montable por cada uno y que, bueno, pues que a priori nos puede durar forever.
Clar, ara estava pensant això que deies, suposo que a part de velocitat, intel·ligència artificial, una mica de sostenibilitat també s'ha de veure al Mobile World Congress.
Muchas. Os contaremos cosas muy interesantes y cómo están cambiando precisamente la fabricación de todos los robots, de todos los móviles, bueno, pues de todo esto que está a nuestro alrededor, qué nuevos materiales se van a utilizar, incluso nuevos móviles que van a salir ahora en el 23-24, los cuales son, bueno, pues no 100%, pero mucho más sostenibles que antes.
Molt bé. Doncs Jaume Sitjà i David Casero, acabeu de recopilar informació. Demà a l'Infocope Lleida, a la vieja usanza, des del Mobile World Congress, amb normalitat, sense mascareta, des del Media Center, suposo, o no sé si heu buscat lloc ja per estar demà.
Ens han canviat de Media Center.
Ja sabeu on estareu demà?
Bueno, sí, yo creo que mañana vamos a estar en el medio de un sitio muy especial y muy tecnológico. Déjate que nos guardemos la sorpresa para mañana, pero bueno, será un sitio que siempre nos puede dar un poquito de mal rollo, pero mañana, con toda la inteligencia artificial y la robótica, va a ser muy, muy especial.
Doncs amb els nostres enviats especials, Jaume Sitjà, David Casero, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres i per portar-nos de primera mà totes les informacions del Mobile World Congress. Parlem demà.
Fins demà. Mañana más y mejor.
Ja ho veieu, que estem en directe al Mobile World Congress, el Jaume Sitjà, el David Casero, preparant l'Infocope de demà. La veritat és que... quan diem que la tecnologia va molt ràpida, que canvia molt ràpid, la evolució, com ens explicaven ara, d'aquests 14 anys de Mobile World Congress,
és on ho veus claríssimament. Els primers anys estaven enfocadíssims a l'aparell, al telèfon mòbil, a les novetats dels telèfons mòbils de cada marca. De fet, les marques presentaven els telèfons nous aquí al Mobile World Congress o lleugerament un dia o dos abans, però fixa't que ara el telèfon mòbil com a tal ha passat a segon pla. Tot i que avui l'hem tingut més present que mai, perquè ja saps, almenys a Lleida, a l'Alt Pirineu i a Aran, hi ha hagut la prova del missatge d'emergència de protecció civil. Cap a 11:45 has hagut de rebre unes senyals acústiques i un missatge a la pantalla que et deia que estàvem provant un missatge d'emergència. En parlarem també ja properament, però que sàpiguis que això ja està transferit a Protecció Civil i al 112 a Catalunya i que quan hi hagi una emergència localitzada geogràficament parlant, doncs podran avisar tots els mòbils que hi hagi en aquella zona. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la 1:00 PM. Després hi tornarem amb el migdia de COPE parlant de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano.
La 1:00 PM en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buena en nombre de todo el equipo. Si ahora contamos que en invierno hace frío, no estamos descubriendo nada nuevo, pero es noticia que la borrasca Juliet, que atraviesa España, está dejando uno de los momentos más fríos de toda la serie histórica. Es un episodio puntual, pero lo cierto es que lo estamos notando bastante. A modo de curiosidad, según la EMET, el punto más frío de España ha sido esta madrugada, cómo no, Molina de Aragón, en Guadalajara, donde el termómetro ha marcado esta noche una temperatura mínima de 16 grados bajo cero. Aquí ya no es que el grajo vuele bajo, es que el grajo se ha metido en el nido y está arropado ahora con una manta zamorana hasta el pico. Buena parte del norte de España va a permanecer hoy y mañana en alerta amarilla por bajas temperaturas porque la borrasca está girando sobre la península, aunque hoy lo peor se lo están llevando las Islas Baleares. Mira, las últimas 24 horas han dejado estampas tan curiosas como la de ver nieve en la isla de Ibiza, donde están más bien acostumbrados a playas y sol. El mal tiempo está dejando un temporal considerable en el norte de Mallorca y también en la isla de Menorca. Esa zona sigue en nivel rojo, tanto por nieve en la Sierra de Tramontana como por oleaje. De hecho, esta isla, Menorca, está incomunicada por mar desde esta mañana porque el tráfico marítimo está interrumpido. En Ibiza, por ejemplo, acabamos de conocer que se ha hundido el techo de la Universidad Politécnica. Afortunadamente, sin daños personales, porque precisamente por el temporal se había declarado este martes como día no lectivo. Si uno mira el mapa satélite, es curioso de ver cómo Juliet gira en forma de espiral y que lo hace justo encima de las Baleares. Y este es el sonido que allí más se escucha, las rachas de viento que llegan a los 90 kilómetros por hora. Y este no es el único problema. El mar en esa zona está dejando olas que rondan los 9 metros, pero que pueden alcanzar hasta los 12 de altura, casi como un edificio de 4 plantas. Así, evidentemente, es mejor no navegar, y a esto además hay que sumar la alerta amarilla por lluvia abundante en las islas. Juliet ha llegado a Baleares con todo el pack incluido, con viento, con nieve, con lluvia, con oleaje. 13 localidades siguen sin luces, la isla de Mallorca, y los servicios de emergencia tratan de rescatar a unas 80 personas que se han quedado aisladas. Algunas de ellas en el monasterio de Lluc, visitantes y religiosos. Su prior, Mariano Gastalver, nos contaba la situación, incómoda, pero no grave.
En principio sí, la última vez fue el 2015 y bueno, tenemos experiencia de tener víveres y tenerlo todo preparado. Nuestra ilusión es que pudiera subir la gente de Mallorca a verlo, pero claro, está la cartera incomunicada.
¿Y hasta cuándo durará esta situación? Es la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo estaremos bajo los efectos de esta borrasca Juliet? Pues seguirá haciendo bastante frío en los próximos dos días, pero ya será con temperaturas más moderadas. A partir del fin de semana comenzaremos a remontar un poco los termómetros, cosa que agradecemos al menos los frioleros. Pero además del frío y del temporal, están pasando más cosas en este martes que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Bueno, Sofía, pues
Está pasando que más de 8 millones y medio de españoles han marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta del 2022 y de ellos, más de 84.000 lo hicieron por primera vez, el doble que el año pasado. Una decisión libre y voluntaria de los contribuyentes que ha llevado a que la Iglesia recaude más de 320 millones de euros, una cifra récord. Decisión además que, recordemos, no supone que los que lo hacen tengan que pagar más dinero a la agencia tributaria o que esta les vaya a devolver menos. Y seguimos pendientes del caso Mediador, la trama de corrupción canaria en cuya cúspide se sitúa el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes. Fuentes del PSOE, precisamente, confirman a COPE que la inquietud por el escándalo ha llevado a Ferraz a ordenar a sus diputados que extremen las precauciones y guarden silencio, lo que se solía decir de prietas las filas y que aquí nadie se mueva y menos que hable. Bueno, sin esperanzas de encontrar a más supervivientes, prosigue en Italia la búsqueda de inmigrantes desaparecidos en el naufragio de una embarcación el pasado domingo frente a las costas de Calabria. Solo 82 personas han sido rescatadas con vida. Se han recuperado, ojo, 64 cadáveres y se busca a otros 30. Y en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal don Juan José Omella, ha pedido por las personas que la sufren y ha señalado en redes sociales que todos tenemos derecho a tener calidad de vida, sin importar cuánto seamos en número los que sufrimos una enfermedad.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Los árbitros comparecerán por el caso Negreira-Barcelona.
Lo ha anunciado la Federación. Este jueves los árbitros van a dar la cara ante los medios de comunicación por el caso Negreira-Barcelona. Detalles de esta comparecencia, Fouto.
Jueves a las 2 de la tarde en Las Rozas, Andreu Camps comparece, secretario general, junto a Medina Cantalejo, junto a todos los árbitros en activo, y también el Comité Técnico de Árbitros hace extensiva esta invitación a los ex-árbitros de la época. Va a haber un comunicado conjunto para mostrar un mensaje de unión, independencia y transmitir un mensaje claro al mundo del fútbol, que jamás han recibido ninguna instrucción para condicionar un resultado tras explotar el caso Negreira.
De la gala de los premios de BES, con Alexia Putellas y Leo Messi como triunfadores, queda la discusión de los votos de capitanes y seleccionadores. La última polémica es el voto de Álava, capitán de Austria, que votó a Messi por delante de Benzema. El jugador del Real Madrid ha explicado en Twitter que sus votos fueron colegiados con el resto de la plantilla de su selección, la austriaca.
Sigues en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts ja per sobre de la una d'aquest dimarts 28 de febrer. Amb tota la història dels missatges aquests d'emergència que hem rebut aquest matí al mòbil, potser se t'ha oblidat que avui és el darrer dia del mes de febrer. Demà estem al març, el tercer mes de l'any ja. Demà és 1 de març. La tendència diu, li preguntarem divendres a l'Armando, però que el març, ja ho saps, és un mes en el que el vent és el protagonista. Veurem si això també és així. L'hivern a Lleida, la boira era la protagonista, i com bé ens explicava avui l'Armando, ha estat un dels hiverns amb més sol, més de 500 hores de sol, per tant, poca broma. Hores d'ara ja amb 10 graus, avui ha glaçat a la província de Lleida, però amb temperatures molt més properes al zero, llevat de la cota 2.400 de Portaineva i Baqueira, on han assolit respectivament 12 i 14 graus sota zero. El que farem és preguntar-li al Moisés Camunyes aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, amb cels més ennuvolats, sobretot amb núvols baixos a zones del Pirineu, sense descartar alguna nevada feble a zones del vessant nord del Pirineu, amb unes temperatures avui més altes, amb màximes que arribaran als 12 graus a Lleida, capital de Balaguer. La màxima serà d'11 graus a Tàrrega, de 10 a la Seu d'Urgell i de 2 a Viella. I si ens referim al vent, continuarem amb vent de la component nord al Pirineu, mentre que la resta el vent serà de la component oest, i a les comarques del sud durant aquesta tarda no es descarten alguns intervals moderats. Si mirem ara la jornada, de demà dimecres tindrem temps estable amb intervals ennuvolats al cel, amb unes temperatures mínimes molt baixes a l'inici del dia, mínimes de 10 sota 0 a Viella o d'un grau sota 0 a Lleida, mentre que les màximes baixaran lleugerament a les comarques del sud, amb màximes en general de 10 graus a Lleida capital, de 13 a la Seu d'Urgell i de 7 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Faltaven 4 minuts, en alguns casos, per arribar a 11:45 i podies escoltar això al teu mòbil. És la nova senyal d'alerta que ens enviaran quan hagi un avís geolocalitzat, és a dir, els mòbils d'un lloc concret, des de Protecció Civil. Però avui és el dia de prova, el primer que es farà, el primer que s'ha fet a tot Catalunya. Igual no ha rebut el missatge. Igual anàveu 3 o 4 i 2 sí, i un al cap d'uns minuts i una altra persona doncs no l'ha rebut. No pateixis. Aviam, no pateixis. Perquè l'alerta, en alguns casos, ha arribat més tard del previst i, a més, no ha sonat a tots els dispositius. El subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ens explica que hi ha hagut problemes tècnics quan l'avís s'ha fet simultàniament a tot el territori lleidatà i que, en canvi, sí que ha funcionat quan l'alerta s'ha enviat per comarques. Pel que fa als ciutadans que no han rebut l'alerta, Delgado demana que s'assegurin de tenir activat el permís per aquests avisos i que, si ja el tenien activat i el mòbil no ha sonat, n'informin a través de l'enquesta per analitzar-ho. Al mòbil has de fer un pas, que és activar aquest tipus de permisos. Ho vam explicar a l'InfoCope Lleida dimecres i ho tornarem a explicar, però si el tens activat i no ha rebut l'avís, doncs, escolta, informa, perquè alguna cosa no ha anat bé. També t'explicava que els Mossos d'Esquadra estan fent una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Lleida. Hi ha hagut, doncs, registres a zones de la ciutat de Lleida, concretament al carrer Caldecosta, al passatge Sant Jeroni de Pardinyes i al carrer Agramunt del barri de la Bordeta. També hi ha hagut registres al llarg de la demarcació de Lleida, com, per exemple, l'Urgell, al Pla d'Urgell, hi ha la Segarra. De moment, hi ha una desena de detinguts. I ja que estem de proves, ja saps que també t'he explicat que s'està realitzant el Departament d'Acció Climàtica s'està encarregat a una empresa, una prova pilot, per intentar acabar amb la plaga de conills que afecta diversos punts de les comarques de Ponent. Es tracta d'un sistema que funciona amb l'extensió d'una xarxa vertical a les finques agrícoles afectades, que s'abaixa automàticament a la nit mentre els conills surten a pasturar i quan tornen cap als caus queden atrapats. La prova s'està fent a l'entorn de l'Estany d'Ivars i Vilassana, al Pla d'Urgell, i si resulta amb èxit, s'estendrà el sistema als punts de la zona d'emergència cinegètica on els conills estan fent més mal. Fem una pausa molt ràpida i de seguida està amb nosaltres el Felip Urbano, el nostre sommelier, i amb ell, ja saps, que parlem de gastronomia avui, de vins i de mar.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
El periòdico a favor de la participació ciutadana. Vols donar l'opinió sobre els principals reptes i iniciatives de la ciutat de Barcelona? No et quedis parat. Fes la teva proposta a barcelona-entretodos.elperiódico.com i participa-hi. El periòdico. Entendre-hi més.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja t'havia avançat que avui el nostre espai de gastronomia, el tema és maco. Jo no ho havia escoltat a la meva vida i, per tant, quan una persona pensa alguna cosa nova o és, escolta, exploten una idea diferent, és bo conèixer d'on ha sortit tot plegat i conèixer la persona que hi ha darrere. Però abans, com sempre, estem amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier. Felip, què tal? Bon dia.
Bona nit, Ricard, què tal?
Com estàs?
Pues mira, avui és el que tu dius, coneixerem un projecte jo crec que molt interessant i que no hi ha molts al país, d'aquest tipus de negoci, o de celler, o de vi, no?
Abans de tot, t'acabo d'enviar una foto. Vaig estar a Barcelona la setmana passada.
L'he vist.
Però no et vaig dir...
Vas estar la setmana passada a un bar.
No, sí, però no, vaig passar per davant. Però no et vaig dir res perquè anava a una reunió i és arribar al tren, directe entre la reunió, acabar la reunió, corrents per agafar el tren. Per tant, no, ja no et vaig dir res, però vaig passar per davant de Montbar, que vam parlar amb ells fa ara 2 o 3 setmanes, perquè estan a 100 metres de la seu de les oficines de COPE a Barcelona, que està al carrer Diputació 238, i ells estan al 220. Bueno, va, dit això, escolta, avui estem amb el Rubén Rodríguez. Rubén, què tal? Buenos días.
Buenos días, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Felip, escolta, tu el Rubén, ¿com el vas conèixer?
Pues mira, era quan estàvem al restaurant a Montsonís, allà a Artesà de Segre, i un dels chefs, un dia estaven, no sé si va ser al servei de la nit o al migdia, no me'n recordo, que estaven ja, que ja havíem acabat, i va sortir la història de los vinos submarinos. Ah, porque yo conozco Rubén, que trabaja en el puerto, y hace vinos... submarinos, i a partir d'aquí, pues, bueno, van contactar i crec que va ser l'any passat, no l'altre, que van baixar a Tarragona i amb una lanxa i un buzo, pues, vam anar amb un enclavament secret i van agafar 2 vins.
Caram.
Un escumós i un vi tranquil que portava allà, ara ens explicarà el projecte nou, però és això, no? I, hosti, realment quan lo van portar al restaurant era espectacular, eh?
Oye, los vinos submarinos, esto es casi de título de película, ¿eh?
Es, pues sí, parece de sacado, no sé, de Piratas del Caribe, ¿no? De alguna película de estas raras. Gente, la verdad que han escuchado muy poquito sobre ellos y bueno, siempre lo digo, ¿no? Es la punta del iceberg. Aquí queda un mundo, la enología marina.
Claro.
Bueno, por descubrir, vamos, esto es nada, esto es el comienzo.
Muy bien. Oye, Rubén, vamos a... Ya hablaremos de esto ahora, en unos minutos. Eres fundador de Mar de Vinos.
Sí, señor.
Que ya nos está dando muchas pistas, de lo que vamos a hablar. Ahora, lo que decíamos, del submarino, mar, vinos. Pero oye, tú de pequeño, eres nacido en Tarragona y no sé si que te querías dedicar a este mundillo o no.
Pues mira, yo soy nacido en Tarrasa, en Barcelona.
Ajá.
Yo soy nacido allí. A mí de siempre el mar me ha apasionado, ya por parte de padre, ya sus tíos y demás ya son todos marineros y capitanes de marina mercante y todo esto. Y a mí el mar, vamos, desde que tengo uso de razón, que me corre agua salada por las venas, ¿no?
Ah, vale.
Y pasa que, bueno, claro, en Tarrasa no hay mucho mar. Entonces, pues bueno, pues me dediqué a lo que pude estudiar, que fue la mecánica de coches. Estuve como 8 o 9 años de mecánico de coches y al final ya llegó un punto, 2013, que dije, esto no es para mí. Está muy bien, está muy estable, pero yo quiero hacer mi vocación, que es realmente lo que me gusta, que es el tema del mar, ¿no? Uh-huh. Entonces me fui aquí a la Almea de Mar, que está la Escuela Náutico-Pesquera, y me fui allí a estudiar el tema de náutica profesional.
Ajá.
Y pues bueno, pues aquí ya empezó ya un poco todo el movimiento. Estuve trabajando varios años por todas Baleares, con barcos de pasajes, yates, todas estas historias, centros de buceo, bueno, todo lo que es un poquito el tema del mar, ¿no? Y como siempre he sido un culo inquieto, pues siempre he querido ir haciendo siempre algo más, ¿no? Entonces, lo del tema Mar de Vino empezó en 2021, más o menos, ¿vale?
Es muy, muy, muy reciente, ¿eh?
Pues sí, es nada, llevamos fundados, pues ahora bueno, habremos hecho los 2 años. Ahora 2023-2024 será el tercer año, entonces... Es súper reciente. Entonces, bueno, el tema Mar de Vino primero empezó porque yo como marinero profesional y que me corre la pasión, ¿no?, por dentro, no puedo ver cómo el mar cada vez va perdiendo más, decae más en tema de plásticos.
No lo estamos cuidando demasiado, ¿eh? El mar, los océanos en general, ¿eh?
No mucho. Pasa que sí que es verdad que hay que crearse un poquito más una concienciación medioambiental más. Las generaciones de ahora sí que vienen ya pisando un poquito más fuerte. Yo espero que las próximas vengan más y las próximas todavía vengan más. Uh-huh. Entonces un poquito más de vino empezó intentando repoblar un poquito el fondo marino. Me gusta mucho la pesca submarina y ahora ya hace mucho tiempo ya que no hago pesca submarina. Buceo, pero se acabó, ya no mató ningún bicho. Uh-huh. y habían zonas que estaban muy explotadas. Luego aquí tenemos en lo que es aquí todo lo que es la parte de la Almía de Mar y Tarragona. Tenemos unos campos de posidonia que son fantásticos, que es el pulmón del Mediterráneo, la planta esta, la posidonia. Entonces, esta planta también, si tiran anclas encima,
todo afecta.
Entonces, bueno, empecemos como hobby, ¿no? Y aportando mi granito de arena, pues zonas que veíamos que estaban muy sucias, pues intentábamos limpiarla, colaborar también con entidades que hacen limpieza de playas y demás. Y un trocito de mar, que yo siempre había ido siempre a bucear y a pescar por allí, intenté repoblarlo. Entonces, seguramente muy poca gente habrá escuchado los biotopos, que un biotopo es, explicándolo rápido, las figuritas que metemos en el acuario.
Sí.
¿Sabes? Que tenemos el acuario en casa y metemos las figuritas y los peces se meten por estas figuritas para esconderse y demás.
Sí.
¿Vale? Pues a escala un poco más grande, meterlo en el mar. Eso sería un biotopo, ¿no? Sería fabricar un arrecife artificial y sobre todo que sea biodegradable, por supuesto, de materiales que no contaminen.
Claro.
Bueno, pues empecemos haciendo unas figuritas, empecemos haciendo una réplica de piedras y demás. Y al cabo del tiempo, pues de bastante tiempo, de un año o dos, pues vimos que aquello, la zona que estaba completamente desierta, que era totalmente campo de arena o fango, pues esa zona se repoblaba, tanto de flora como de fauna. Empecemos a buscar más materiales que fueran biodegradables y que no contaminaran con el medio ambiente, y mira la casualidad que el mejor material lo tenía enfrente mío desde hace muchos años y no me di cuenta, para que veas cómo es la vida, ¿no?
¿Y cuál es?
Pues mira, yo por parte de padre, vengo de familia marinera, y por parte de madre... son payeses, somos familia de campo de toda la vida. Uh-huh. Y uno de los materiales biodegradables que no contamina y que atrae mucha vida en nada de tiempo es el cristal.
Vaya, ya sé por dónde vas ahora.
Ahora, es que te
estaba escuchando con atención porque digo, bueno, ojo la vuelta que ha dado para llegar donde nos tiene que explicar,
claro,
¿no?
La historia es que para llegar al punto que ahora estábamos, que ahora estoy, ¿no? Lo tenía todo delante mío y tanto mi padre como yo no nos dimos cuenta. Íbamos buscando por ahí historias y demás cuando lo teníamos en casa. Y claro, hasta que nos dimos cuenta, pues pasó bastante tiempo, ¿no?
Oye, ¿y el tema del vino, había tradición en tu familia o esto es algo que te llegó así?
No, el tema de vino, mi padre es un súper aficionado al vino de toda la vida. Entonces, pues ya de chiquitito, pues ya se me ha ido inculcando el tema este del vino sin yo quererlo, ¿no? Pues ya se me ha ido inculcando. Uh-huh. Recuerdo así de chiquitito, pues de esto de visitar los domingos las bodegas con mi padre para ir a buscar vino, para lo típico, ir a casa de la abuela a comer, esto, lo otro. Mi padre me explicaba, pues mira, este vino tal, esto, lo otro, este lleva esta uva, no sé qué. Toma, pruébalo. Ya de chiquitito le pegaba un traguito al vino, ¿no? Y lo iba probando. Y eso al final, pues se te queda ahí en el subconsciente, se te va quedando. Y sin quererlo, pues un día abres el subconsciente ese y tienes una información brutal. Uh-huh. Ahí sin, ya digo, prácticamente sin haberlo querido, ¿no?
Rubén, entonces vosotros lo que hacéis es coger las botellas de vino, dejarlas a cierta profundidad y lo dejáis ahí unos meses.
Exacto, nosotros lo que hacemos es colaboramos con una bodega que hay aquí en la Ribera de Ebra. Una bodega espectacular, aparte los chicos que llevan la bodega, bueno, Josep, que es el chico que lleva la bodega, es una bodega familiar, la lleva él con los padres, hace un vino espectacular aquí, ecológico, brutal, vamos, si la podéis visitar, esta bodega, compramos el vino. Bueno, nosotros primero, yo busco la variedad de uva que quiero, Eso para empezar, porque no toda la variedad de uva sirve.
Vale.
No toda la profundidad sirve y no todo el vino sirve. Entonces yo una vez encuentro la variedad esta de uva que quiero, entonces voy a buscar la bodega que tienen este tipo de variedad, ¿no? Y casualmente pues coincidí con Josep, que es un viticultor 10, y mira, genial. Encontrar el tipo de variedad de uva, pues me ha costado pues un año y medio bien largo, bien largo, porque te puedo decir que los primeros vinos que metíamos en el agua, que la variedad de uva no valía, pues hacías vinagre.
Claro.
Pero vinagre.
Vaya.
Habían otros que se coagulaban, y bueno, pues ya de eso ya no paras ni a probarlo. Los que se hacían vinagre sí que los probábamos, a ver qué pasaba. Y bueno, vinagre, no hay más que explicar. Entonces me costó un año encontrar el tipo de variedad de uva que se adaptara a las condiciones marinas. Y bueno, pues en ese año te puedes contar, madre mía, pues mil historias.
Bueno, es lo de probar y error y modificar, pero ¿qué aporta? O sea, ¿qué cambia al vino estar esta crianza de unos meses en el fondo del mar?
Pues mira, para mí los factores fundamentales, y también basándome un poquito en los estudios que hemos realizado y demás, para mí el factor principal es la presión. Y luego la marea del mar, o sea, el movimiento que le crea la marea a lo que es la botella del vino, las vibraciones.
Ah, vale.
Entonces, al final lo que haces con esto es, nosotros los vinos metemos a 17 metros de profundidad, nosotros ahí tenemos casi 3 atmósferas, casi 30 kilos de presión. Entonces, mucha gente me dice, vale, sí, Rubén, pero la botella no es como una botella de Coca-Cola, ¿no?
Claro.
La bajas a menos 30, la apretas. Y la botella. Sí, pero el tapón, tú embotellas a una atmósfera. Nosotros ahora aquí en superficie terrestre tenemos una atmósfera de presión. Entonces tú embotellas y embotellas a una atmósfera, tapas, ¿vale? Y entonces la presión esa que se queda dentro, el aire este que se queda dentro de la botella, ¿vale? Al meterlo bajo el agua, que le ejercemos los 30 kilos de presión, el tapón siempre cede un poquito.
Ah, vale.
Entonces,
vale.
Hace la suficiente presión como para que te haga el cambio físico el vino. Uh-huh. Esa una. Y luego sería el movimiento, las vibraciones. Para así decirlo un poquito más rápido para que lo entendamos todo, para no meternos en palabras muy técnicas, que a veces a mí también me marean estas palabras técnicas. Lo que hacemos así para entenderlo es emulsionarlo, el vino.
Vale.
Es decir, tú, para hacer alioli, ¿no? Pues tú echas el aceite o bueno, no sé, tampoco muy bueno, haciendo alioli, bates y creas un cuerpo, ¿no?
Uh-huh.
Pues al final con el vino lo que hacemos es lo mismo, al estar en ingravidez, las mareas y las vibraciones, lo que haces al final es batirlo. En una bodega tú dejas la botella, una bodega terrestre, y ahí se queda, no se mueve. Tú cuenta que en el mar los 8 meses, durante las 24 horas del día, el vino se está meciendo, se está batiendo,
claro,
batiendo.
Claro.
Entonces, ¿con esto qué creamos? Pues con esto creamos darle más cuerpo y más color. Entonces, los vinos que nosotros utilizamos son vinos ecológicos, son vinos que están también filtrados muy poquito, entonces tienen bastante pozo. Entonces, al mecerlo, este pozo también al final lo que vas haciendo es diluirlo un poquito más y entonces le aporta mucho más color. Un poquito más de sabor, los colores son más intensos y luego sobre todo son vinos muy muy suaves en la boca, son vinos muy suaves.
Rubén, ¿qué variedades trabajáis entonces?
Dime, Felipe.
¿Qué variedades trabajáis? Buenos días, ¿eh?
Dime.
No, ¿qué variedades?
Pues mira, ahora este año estamos trabajando Cariñena, estamos trabajando Macabeu también y Garnacha. Para mí son las mejores que funcionan.
Uh-huh. Felip Urbano, escolta, has probat algun vi del Rubén?
Sí, no, si naltes al restaurant al celler, a Montsonís teníem.
I notes aquesta diferència?
Bueno, al final també hi ha tota una història, tota la pel·lícula que s'explica, no? aquests 8 mesos que estan sota del mar, que el que fa que és bueno, pues seria un celler, però sota de l'aigua.
Sí. Bueno, però les condicions són diferents, eh? Són bastant diferents.
Sí, sí, però vull dir que és com si agafessis la botella i la deixes en un celler, però a sota de l'aigua, no? Hi ha diferència, bueno, hi ha aquella part romàntica, sentimental, i aquells 8 mesos d'afinar una miqueta més el vi. Sí que és cert que quan lo expliques, que les botelles venen tacades de l'aigua, de la sal, del salitre, no? La gent pues, es teletransporta a l'Ametlla de Mar. No?
Sí.
Sí que és cert que hi ha aquella part de que l'oví s'està afinant. No? És com si deixessis l'oví amb una barrica més gran, amb un fudre de quinto uso, perquè d'aquella manera el que fa és que afina l'oví. No?
Clar, el Rubén ho ha explicat bé. Jo ja me lo había imaginado, sí, però quan lo has explicado, sí, és com si durante 8 meses las vas meciendo, y es que es esa la sensación y bueno, y lo que pasa, ¿no? Sí. En realidad.
Sí, sí, en el caso de los espumosos y en cava, que bueno, tengo que decir que esto es primicia, el otro día se lo dije a Felipe.
Ajá.
Que ahora este año, si todo va bien, sacaremos dos vinos nuevos, un tinto y sacaremos un cava, que si todo va bien, en septiembre. O sea, no lo sabe nadie, ahora ya lo sabe. Vale. Ya lo sabe media Cataluña.
Muy bien.
Total. Entonces, en el caso de los espumosos y los cavas, sí que la burbuja se hace un poquito más pequeña, mucho más disimulada, está mucho más fusionada. La burbuja, no digamos que no te entra por una parte lo que es el líquido y el otro luego la burbuja. Está todo muy redondo. Tiene vinos muy sedosos, muy suaves, muy, muy abiertos en boca, en paladar, se abren mucho. Bueno, siempre que voy a probar algún vino, me gusta probar los dos. Me gusta probar el que está envejecido en el mar y el normal.
Muy bien.
Oye, entonces ahí pues puedes hacer la comparación.
Rubén, ¿estáis en internet?
Estamos en Instagram. En Instagram toda la gente nos puede visitar, que es Group Mar de Vino.
Group Mar de Vino, vale.
Bueno, sí, en inglés, Group Mar de Vino.
Vale.
Sí. Y bueno, pues ahí siempre vamos colocando cositas.
Pues ja veieu, és una iniciativa força maca, val la pena seguir-la, Group Mar de Vino a l'Instagram, i escolta, si us cau a les mans una ampolla d'aquestes, que sapigueu d'on ha sortit i el procés que ha seguit, que la veritat és força original. De totes maneres, necessitais a alguien, como mínimo, supongo que más, que sepa bucear. Porque claro, para ponerlas y sacarlas no vale ir andando tranquilamente, es otra historia, ¿eh?
No, tenemos unos buzos profesionales que la verdad que funcionan súper bien y ya hacía tiempo que los conozco y trabajan muy bien, pero sí, ahí tienen que ser buzos profesionales.
Está claro que sí.
Para bajar, esto no es voy a mi bodega a coger una botella, no, aquí si quieres coger una botella te tienes
correcto,
que bajar.
Correcto, claro. Si no, te lo tienes que pensar bien, ¿eh? Porque tienes que coger la embarcación,
sí.
Equiparte, bajar y venga. Rubén Rodríguez es fundador de Mar de Vino. Van començar el 2021-2022... la del 2022-2023 és la de l'any passat i ara estan ja treballant a la del 2023-2024, la tercera anyada. Rubén, que ha sido un placer conocerte y, oye, enhorabuena, porque...
A vosotros.
Fíjate, a vosotros. Pasaste de casi... por la edad de posible mecánico de Fernando Alonso a fíjate. Ojo, las vueltas que da la vida,
marinero. A marinero, sí. La verdad es que la vida es espectacular.
Muy bien. Rubén, enhorabuena, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, espero veros pronto y que podáis probar alguna botella.
Muy bien.
Rubén, te llamo luego más tarde.
Felipe Urbano.
Un abrazo, amigo.
Group Mar de Vino, Group Mar de Vino. A Instagram os podemos seguir y trobarlos, ¿ah? ¿Eh? Escolta, buen contacte, ¿ah? ¿Eh? Buena historia.
No, sí, ja t'he dit, quan és que com saps que amb la pandèmia pel mig, ja fa temps que s'ha acabat, ja us ha acabat, però vam baixar i sí, amb una lanxa i amb un buzo, vam arribar amb un enclavament, el buzo s'ha de ficar el neopreno i va baixar,
tu no,
va treure les botelles...
Tu no t'hi vas posar, després...
No, perquè feia fred i aquell dia només baixava ell.
Claro, però feia fred, ja.
Que sí, home, sí.
Ja.
Però era veritat que va ser una cosa molt xula i després vas al celler i tastes. El bo és el que deia Rubén, no? De tastar el vi tranquil que se fa a la tierra, com diuen ells, al terrestre, i després el vi que ha passat per als 8 mesos de la criança submarina, no?
Molt bé. Felip Urbano.
És una cosa molt novedosa, però bueno.
Escolta, cuida't força, una abraçada.
Igualment, cuida't, adeu.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El sistema es guión alert, que llega a nuestro móvil y nos advierte de catástrofes o grandes emergencias.
Sí, la conexión es por radiofrecuencia. Ahora, insisto, que Naranjo se entere que es la alarma suya en el móvil.
Eso ya es distinto, claro.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El problema es que me suena la alarma y empiezo, dígame. Otro que se ha equivocado.
¿Y será verdad?
Con Carlos Herrera.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Classics, un espacio para el gran cine.
Que es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El mundo en sus manos, con Gregory Peck y Anthony Quinn.
Usa la cabeza.
Voy.
El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sapa que ens plantarem ja a les 2 de la tarda, és dimarts, ja fins llavors amb la nostra tertúlia dels polítics, amb bueno, una temperatura que ha anat pujant, ja estem... Doncs per sobre dels 10 graus i ja ens han avisat que aquesta setmana a poc doncs anirà pujant la temperatura a 11 graus. Ara és d'ara la ciutat de Lleida, aquesta nit encara ha glaçat en la major part del territori lleidatà, tot i que les temperatures ja han estat molt més properes als 0 graus. Vinga, directes cap a les 2 amb la nostra tertúlia dels polítics, ben acompanyats, com sempre, amb el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
També està amb nosaltres la Carme Valls del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Maria Borrell de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I torna. Fa molts dies que no venia el David Melé de Junts. David, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Patia per arribar tard. Patia. Una vegada més. Però he arribat, gràcies.
Et podria preguntar què has estat fent tots aquests dies? És que has de venir cada dimarts aquí a passar comptes, a veure què estàs fent.
Jo tinc la mala costum d'anar sempre a tot arreu on me conviden i a llocs que no em conviden també.
Però jo ja sabeu que aquí convidem a partits. Després la persona que ve de cada partit ja us la trieu vosaltres.
Pues
no?
Per mi un plaer tornar aquí. Però ja venia pensant això, que feia molts dies que no tenia la sort d'estar
aquest
aquí amb vosaltres.
Aquest any jo crec que no havies vingut, 2023, vull dir, des de Nadal. Jo crec que no.
Podria ser, sí, perfectament. Sí. Debuto a la COPE.
Debuto. Escolta, avui és darrer dia de febrer, 28 de febrer. Per tant, això vol dir que demà és 1 de març, i ja sabeu que amb això dels dies mundials, quan arribes al març, n'hi ha un de ben marcat, que és el 8 de març, que s'ha anat canviant de nom, però el 8 de març és el Dia Internacional de la Dona, ja en parlarem. Abans era el Dia Internacional de la Dona Treballadora, ja fa uns anys que es va canviar per Dia Internacional de la Dona. Avui anem a parlar d'esport femení i de diners que l'Ajuntament doncs, dona als diferents clubs de la ciutat. Ahir ho vam començar a parlar, la nostra radiografia, la tertúlia d'esports, però ha transcendit que l'Ajuntament de Lleida donarà 5.000 euros a la EM per, bueno, per no sé en quin concepte exactament, 5.000 euros, això que es fa de donar diners als clubs, per ajuda a l'equip femení, al club en general, a la base, no sé exactament. Però clar, estem parlant, dona la casualitat de que els anys anteriors estaven rebent 50.000 euros i també dona la casualitat de que la EM femení és l'equip de futbol que està militant a una categoria més alta amb diferència de tota la província de Lleida pel que fa a futbol. masculí i femení. Estan a segona divisió, estan fregant els llocs d'ascens per pujar a una primera divisió per enfrontar-se, per exemple, a un equip femení com el del Futbol Club Barcelona, en el qual milita l'Alexia Putellas, que ahir, per cert, va guanyar per segon any consecutiu el The Best de la FIFA. Per tant, fixeu-vos on està hores d'ara militant l'AM femení. És un debat que tenim obert des de fa molts mesos, el tema de diner públic als clubs, si sí, si no, i si és que sí, com. Però no em negareu que 5.000 euros per l'AM femení, tenint en compte on estan militant, i escolta, tenint en compte que sempre hem dit que són un exemple de superació, que és un club petit entre els grans, etc, etc, doncs també és una xifra que sembla que quede curta. Carme Valls, com ho veus?
Bueno, jo sabíem, va sortir al diari i sabíem d'aquesta rebaixa, que no és exactament una subvenció, sinó que és una aportació extraordinària que es fa. I jo crec clarament que depèn on situem el tema de l'esport, no? Jo, per exemple, per a mi el tema de l'esport està situat al món de la cultura, al món de la integració, al món de la igualtat, a tants mons, no? El món de l'esport és tan transversal que jo crec que no el podem oblidar. Tu deies, quina quantitat de diners s'han de donar? Doncs, bueno, és que depèn de la funció que facin, no? Perquè, clar, tu te'n vas, per exemple, al Gardeny, i el Gardeny fa una funció integradora dintre del barri espectacular. Doncs, per tant, un equip com aquest no el podem deixar. L'AM jo crec que ha fet més pel futbol femení i per la igualtat a l'esport que moltíssimes entitats segurament que potser reben més subvencions. Per tant, jo crec que no es podem tractar sent única i exclusivament com un club esportiu privat o un club esportiu, o sinó per tota aquella funció que facin. Sobretot jo crec que també aquí hi ha una part d'aquesta de la paraula, no? Perquè quan jo m'imagino que els dirigents d'aquest club esportiu en algun moment donat, doncs algú de l'Ajuntament, entenc que en aquest cas el regidor d'esport, que no hi és, i per tant sí. Doncs, sap greu parlar d'algú quan una persona no hi és, però clar, és que si no ve tampoc. I tenim entès, i així ell ho diu a l'article que surt als diaris, és que hi havia aquest compromís per part de l'Ajuntament en tornar a repetir amb la tercera aportació extraordinària que es va fer l'any 2022. I, per tant, suposo que sobre això tu fas les teves previsions i que d'un dia per un altre et diguin que aquesta aportació extraordinària no hi serà i que veurem si hi ha alguna modificació de crèdit més endavant perquè aquesta aportació sigui possible. I, a més, és que no s'ha rebaixat amb un 50% ni amb un 25%. Estem parlant, no eren exactament 50.000 euros, era una mica menys, fins a 5.000, no? Que és un 10% de lo prometido.
Sí, a grans
trets. No?
Mm-hmm.
Doncs, bueno, jo crec que és algo que ens hem de plantejar tots molt seriosament, no? Perquè, torno a repetir, el que ha fet l'AM, sobretot amb l'esport femení, jo crec que amb Lleida no ho ha fet ningú, no?
Maria Borrell.
Sí, tots vam ser sabedors d'aquesta notícia. Malauradament, el regidor d'Esports, que normalment ve a aquesta tertúlia, doncs avui no hi és, li podíem preguntar. No sé si
bueno, normalment no ve.
Bueno, ara últimament sí, Ricard.
Havia vingut dos dies,
sí.
Dos dies.
Però bueno, a mi m'hagués agradat doncs, que estigués aquí també en aquesta tertúlia i hagués pogut aportar, en aquest cas, les preguntes al respecte. Suposo que se'ns donarà compte a la comissió informativa, en aquest cas, d'Esports i de la regidoria que ell ostente sobre aquest tema. Sí que és veritat que nosaltres, des de Ciutadans, pensem que el que cal fer és apostar, no?, pels clubs que treballen, pels clubs amb les seves bases, perquè al final el que s'ha de donar suport és a la funció socialitzadora que té l'esport. Aquesta funció socialitzadora que té l'esport precisament comença amb la base. I malauradament aquí a Lleida hi ha moltíssims clubs, hi ha moltíssim esport, perquè si rendim els comptes, o sigui, bueno, de bàsquet, de handball, de hockey, de futbol, tantíssimes qüestions, i sí que és veritat que els clubs grans potser el que s'ha d'intentar potenciar és que hi hagi convenis amb les empreses, amb l'empresa privada, perquè són, a fi de comptes, els que poden generar més ingressos que no per part de l'administració, el que seria a nivell de subvencions. I, per altra banda, o sigui, aquí hi ha molt esport, a Lleida molt esport de base, però tenim una deficiència amb les instal·lacions municipals, perquè la quantitat d'esport que hi ha de nens petits de base, moltes vegades doncs, tenen autèntics problemes, no?, per poder utilitzar les instal·lacions. A fi de comptes són les famílies els que acaben pagant tot el que és l'equipament esportiu, el preu que toque de, pues igual, del futbol, el que sigui, i sí que això sí, estaria molt bé, no?, doncs, fer un repàs a tot el que són les instal·lacions municipals municipals, ho ha dit la Carmen també, però per exemple Gardeny, que fa aquesta supertasca socialitzadora també, perquè moltes vegades hem de pensar que els nens petits, la manera d'integració i la manera també de que formi part de l'educació, precisament l'esport, no?, amb tots els valors que ha de tenir, parlo, és igual, esport femení, inclusiu, de base, esport masculí, doncs realment l'aposta va per aquí. Jo no sé si cal canviar aquest paradigma, perquè fa 30 anys, doncs sí que era, no?, tot a cop de subvenció de l'administració pública, està bé que l'administració pública lògicament també ajudi, però sobretot jo crec que amb els clubs més grans el que s'ha de potenciar és aquesta, aquesta relació, no?, amb l'empresa privada, que crec que aquí és la clau de tot. Mirem, si no, també com el que ha succeït, per exemple, amb el hockey, amb el hockey a Lleida. Bueno, són qüestions, jo ja te dic, no sé quines explicacions se'n donaran al respecte, però malauradament la EM, que és aquest, com tu deies ara, no?, està a segona divisió, està amb una classificació molt important i sí que realment, bueno, pues això el que fa és repercutir en que, bueno, tindran problemes, no?, per anar a jugar als partits, anar a jugar fora.
Xavi Palau.
A veure, jo crec que s'han de posar sobre la taula diversos punts i els punts sobre les 6. És evident, com ja s'ha dit anteriorment per part de les companyes, és que el tema de l'EM al final és un referent de l'esport femení, porta la marca Lleida a tot Espanya, per tant moltes vegades quan diem el nom de Lleida doncs l'EM ho fa, i a més és un exemple de feminisme en aquest sentit, perquè moltes vegades el govern de la Paeria s'omple la boca de recolzar precisament tota aquella trajectòria laboral professional de les dones, doncs en aquest sentit l'EM és un referent. Però aquesta notícia jo crec que amaga una vessant que no s'acaba d'explicar, que és la següent, des del meu punt de vista i per la informació que llegim. D'entrada, el govern de la Paeria aprova el pressupost més alt de la història de l'Ajuntament. Per tant, si aprova el pressupost més alt, representa que té que tenir més recursos que mai. Segon, l'Ajuntament manté o puja l'otorgament d'aportacions a la resta de clubs i entitats esportius de la ciutat. Almenys fins a la informació que tenim a data d'avui. Per tant, en la informació que tenim a data d'avui, espero i desitjo que aquest anunci que fa l'AEM, que li ha dit el regidor d'Esports, no s'acabi convertint en una realitat. Per què? Perquè quan una entitat a mitja temporada que està disputant-se possibilitats d'entrar a play-offs per pujar a la primera divisió, per tant, feminisme i marca Lleida, resulta que li pretenen rebaixar l'aportació un 90%, jo l'única explicació que hi trobo és que volen acabar amb el club. Perquè si un club a mitja temporada, insisteixo, en les fitxes federatives, els desplaçaments, pagar els àrbitres, pagar el manteniment de les instal·lacions, té aquest tracte discriminatori respecte a altres entitats i clubs, no estem parlant de 50-40 que es tenen que apretar el cinturó, no, de 50 a 5.000. Clar, recordeu
per això quan... deia que el salt era significatiu.
El salt per mi és que busquen una... hi ha una doble intenció que per mi, insisteixo, és acabar fastidiant el club d'una manera clara i contundent, perquè si no, no hi veig cap altra explicació. Per això insisteixo que aquest anunci no s'acabi convertint en una realitat, perquè si no posaran en jaque la continuïtat del futbol femení a Lleida, la de famílies, la de persones vinculades, i en aquest sentit jo crec que acabarà comportant unes conseqüències desastroses, i no crec que el regidor Amor i l'alcalde Puello vulguin passar la història de la ciutat com l'alcalde i el regidor d'Esports que acabin amb el futbol femení a Lleida.
David Melé.
Desconec, jo crec sincerament que el que deia el Xavi, jo crec que sense cap mena de dubte que no més lluny de la realitat, ans al contrari, al final jo crec que l'aposta per l'esport femení que s'ha fet els darrers anys en diferents aspectes i que ens queda molta feina per endavant és molt important, per això que dubto el que deia el Xavi fos cas. Desconec també realment el sistema, perquè a més l'AM és un club en el qual té la secció o té un espai en el qual el futbol femení els darrers anys ha agafat una embranzada i a nivell mediàtic i a nivell de tot el que comentàvem és important, però desconec quina és l'ajuda real del com a club, que després aquest club destina la part al futbol femení per un costat, i la desconec, Carme, si tu tens aquesta informació. I l'altra és, i ara estem parlant de l'AM en aquest cas, amb possibilitats de play-off, però cada any ens passa moltes vegades això, que gràcies a Déu, i fa poc també llegíem que aquest any, aquesta temporada, s'establirà el rècord de gent jove a la base als diferents esports, i això també es deu a l'augment de l'esport femení i les apostes dels clubs, i entenc que també de les institucions, no només de l'Ajuntament, sinó de diferents institucions, per lo que és l'esport femení. I jo crec sincerament que... bendito problema, que és el que diem, el moviment associatiu, cultural, esportiu de la ciutat de Lleida, ho hem comentat moltes vegades, participatiu, les entitats veïnals, tenim un col·lectiu i tenim un teixit associatiu molt important. I crec que cal adaptar-ho, perquè al final ara estem parlant de l'AM femení amb opcions de play-off, però d'aquí un mes agafarem les classificacions i ens trobarem diferents clubs que també necessitaran d'aquest suport, perquè potser no ho teníem planificat, i llavors si ets l'Ajuntament no ho planifiques bé, però si ets un club te pot passar que tinguis una bona temporada i necessites aquest suport institucional professional per poder afrontar aquest canvi de categoria. Jo crec que, i al final també hi ha molts elements, i jo crec que amb un criteri, sempre amb un criteri. I vull introduir un altre element que moltes vegades, que també ho deia la Maria, moltes vegades, fins ara, sempre anàvem al que és el tema de subvenció, que és important, el suport econòmic, el suport empresarial, crec que també el teixit empresarial de la ciutat, com a valor de ciutat, crec que és important que també s'impliqui, però moltes vegades també hem de ficar aquest element de lo que és el manteniment d'edificis, el manteniment de les instal·lacions, que també ho comentàvem aquí, a part de la qualitat, és la despesa econòmica que l'Ajuntament, com a institució, assumeix en aquestes pràctiques esportives. I és important tenir que això, d'una manera directa o indirecta, també és important que els clubs i que les entitats ho valorin. Ara, l'altre dia en parlàvem, me sembla que la tertúlia amb el Javi, parlàvem del tema de l'aigua, de les restriccions d'aigua que pot haver, el tema de solidaritat, el tema de despeses, vull dir que al final, quan estem parlant de donar suport a l'esport en general i a l'esport femení, també hem de ficar tots aquests elements, sense cap mena de dubte. I torno a dir, el gran problema que tenim és que l'esport femení en aquesta ciutat de Lleida ha crescut molt els darrers anys, i crec que això és important i ens hem de congratular tots, i que cal prendre aquestes mesures de com podem ajudar els diferents clubs.
Ara que han fet una primera ronda, hi ha respostes més breus. Demanava la paraula Carme Valls i Maria Borrell.
No, jo volia dir, l'any passat, el 2022, es va fer un gran conveni per l'esport femení de la ciutat de Lleida, on se va donar diners a 15 entitats de la ciutat de Lleida, com poden ser el club de futbol Sala Pardinyes, club de bàsquet Pardinyes, club patins La Bordeta, club bàsquet Lleida, club handbol Lleida, etc, etc, fins a un import total de 163.000 euros. Vale? Amb aquest conveni, en la secció esportiva de l'AEM va rebre 44.000 euros. Clar, és que, jo entenc que per a mi el secret està en el que dèiem, no? Si nosaltres creiem que l'esport femení és un sistema integrador, un sistema igualitari, tornem a repetir, el Ricardo ha dit, tot just començar, entrem al mes de la dona, no solament el dia 8, sinó aquell mes on contínuament i diàriament se fan celebracions. I està clar que la dona al món de l'esport, i sobretot al món de futbol i altres esports més masculinitzats, doncs necessita una integració. I perquè això existeix, se necessita invertir. I si no invertim, doncs tornarem a 15 anys o 20 anys enrere. I si això no ens ho fiquem al cap, i evidentment que les coses no són gratuïtes, no són gratuïtes, però el que no podem fer és, o així, mañana no, a ver si l'any que viene, jo crec que ha d'haver una continuïtat, i el que no puc fer és, ayer te lo doy todo y hoy no te doy nada.
Maria Borra.
Sí, una mica, seguint amb aquesta línia, jo el que... Aquí hi ha dues coses, no? La primera, un govern municipal, en aquest cas un consistori municipal, s'ha de plantejar quina és la seva aposta, quina és la seva aposta en quant a l'esport. Vale? Això, si tu no tens un pla d'esports que dius aquestes són les línies, per aquí volem tirar, aquest és el suport que volem donar o no, jo crec que això no està clarificat. Això, qualsevol govern ha de clarificar quina és la seva aposta per l'esport, o per quin tipus d'esport, o per quin tipus de clubs, o les bases, o l'esport sènior, o els professionals. Això per una banda. Per altra banda, potser el que ha succeït amb el tema de l'AEM és que se'ls ha promès algo que no està escrit. Vale? Perquè ara és veritat que Carmen ha relatat tots els premis que l'any passat vam anar i vam poder veure, totes aquestes aportacions que es van fer amb un total import de 170.000 euros, vale? A diferents clubs.
A bombo i platerilla.
Exacte. Llavors, jo no entenc si és que potser hi havia alguna promesa, no? O algun compromís no escrit, que aquest és el problema de les coses que succeeixen. Hem de pensar que aquí a Lleida hi ha un munt de convenis que no estan actualitzats. Hi ha un munt de convenis amb entitats esportives que estan completament en l'aire, i això no s'està corregint. Me sembla que són més de 19, perquè l'altre dia vaig demanar el llistat, més de 19. A partir d'aquí s'ha de tenir clarament quina és la visió que vols tenir com a govern. Si això no ho tens clar, doncs ens trobem també amb aquestes sorpreses. Uh-huh. I per altra banda, només ja per acabar, jo insisteixo en que sí que ha dit en aquest cas, ara el company David Melé, que cal millorar les instal·lacions. A més que tenim dèficit d'instal·lacions, d'equipaments, en aquest cas esportius, a la ciutat de Lleida. Hem de pensar que molts dels clubs han de sortir fora de la ciutat de Lleida per poder entrenar. I estic parlant de les bases, eh? Fora de la ciutat de Lleida per entrenar. Home, potser que ens ho fem mirar, no?
Xavi Palau, poso damunt de la taula també, perquè moltes vegades parlem del model comercial que volem a la ciutat. Potser hauríem de posar sobre la taula també el model esportiu. Parlo d'esport de base, sobretot, que volem a la ciutat, i després esportiu d'àmbit professional.
A veure, si parlem de model esportiu, és que aquí jo crec que no podem confondre el debat. El debat està que si l'any passat van rebre 44.000 euros quan jugaven en una categoria inferior, i aquest any han pujat de categoria, i passen de 44.000 a 5.000, alguna cosa falla aquí. I no parlem ni de manteniment d'instal·lacions, ni de col·laboració público-privada, sinó que estem parlant de que hi ha un club que està portant la marca Lleida per tot Espanya, amb possibilitats de pujar a primera divisió, que són un referent de l'esport femení, i que a la vegada no saben si podrà acabar la temporada. És que no estem parlant d'instal·lació, estem parlant de viabilitat del club aquesta mateixa temporada. Clar, si l'any passat, insisteixo, en una categoria inferior al 44.000, aquest any 5.000. Hi ha alguna cosa que falla. Per què el bàsquet 180.000, el hockey 90.000, per posar algun exemple, el futbol hem discutit aquí que no acabem d'entendre qui té les claus del camp, i l'hem 5.000. Home, tot això és per un debat possiblement d'interès, insisteixo, que no sé fins en quin punt es vol acabar amb el club o amb la supervivència del mateix. I la pregunta que li faria el senyor Belé, està d'acord Junts amb aquesta baixada de 44 a 5.000 euros? O Junts insistirà al govern perquè es pugui pal·liar i que això sigui un error?
David Melé.
Home, sense cap mena de dubte, a mi m'agrada molt aquesta invitació del senyor Palau, a més a les tertúlies m'agrada molt quan desconec d'un tema, és buscar en profunditat i donar resposta, perquè al final jo no m'agrada allò...
Pues quina sort tenen, fugir de són un munt de regidors, sinó és que són menys, hem de saber de tot.
No, fugir d'estudi, sense cap mena de dubte amb aquestes decisions, igual que amb aquesta, amb totes, hi ha d'haver un criteri, sense cap mena de dubte. Vostès ara m'està dient, si jo sé perquè la regidoria d'esport ha agafat el criteri de donar 50.000, ara 5.000, jo ho desconec en aquest aspecte. I ho preguntarem, i com que tornaré el dimarts, si vols, el primer minut i mig de la tertúlia el dedicarem a respondre a aquest dubte que jo desconec. Quan parlem de model per l'esport base, per l'esport femení, igual que ho deia el senyor Palau, jo tinc la meva opinió, al final hi ha d'haver un criteri, segons la categoria, segons el número, hi ha d'haver una sèrie de requisits, el nombre de fitxes federatives...
Ja, però això està establert?
Bueno, jo,
perquè això ha d'existir, i jo estic d'acord, però això està establert, jo recordo quan es va també donar els diners als mitjans de comunicació que vam demanar per activa i per passiva, els criteris pels quals se repartien, jo segueixo esperant. O sigui, es van repartir, però no me'ls van donar els criteris.
No, és que no existeixen, el Consell Editorial no es reuneix des de fa...
Per això insisteixo, és a dir, parlem de model esportiu. Jo estic d'acord que s'ha de repartir segons uns criteris objectius. Però estan definits?
Jo crec que ara mateix... jo no podria assegurar...
El llibre, el vedrio...
Jo crec que ara mateix no.
No,
no, perquè de fet algun cop ho han preguntat i no igual que tu tampoc no hem tingut resposta.
Home,
sí. Me disculpo. Resposta sí, però que no aclari res.
Bueno, però al final, si l'any passat se va decidir donar un import i aquest any se'n decideix un altre, jo crec que ha d'haver un criteri alineat amb les altres entitats.
Una de les preguntes que es van fer, disculpa, David, quan se va fer justament aquesta assignació extraordinària als clubs esportius femenins, era preguntar quin criteri s'havia fet anar, perquè hi havia algunes entitats que es van queixar de per què amb ells 15 i els altres 40, o de per què amb ells 6 i els altres, o per què amb ells 1.000 i els altres 3.000.
No va haver
un criteri.
Jo sempre he ficat...
Almenys, com diu el Ricard, un criteri escrit i definit, no?
Perquè al final jo sempre... Sabeu que m'agrada parlar d'exemples clars i per la teva experiència personal, doncs conec clubs en els quals ells s'han tingut que fer càrrec de les seves instal·lacions perquè el seu projecte, i llavors entenc que han de tindre s'han de mirar des de la regidoria i a nivell d'ajudes un club que estan tirant endavant un local que l'estan mantenint ells i l'han creat ells, doncs han de tindre un tipus d'ajuda i aquest és un element que també s'ha de tenir en compte. Igual que amb un altre club li pots deixar totes les instal·lacions i també quantificar les despeses que aquelles instal·lacions se'n desprenen, hi ha clubs que avui en dia estan tirant també amb el seu suport i llavors, d'alguna manera o una altra, el suport institucional hauria de tindre aquest prisma de dir que aquests clubs estan tirant endavant amb un número d'un i fico el Club Gimnàstic Lleida, que també tots el coneixeu, que tots l'heu visitat, que fa més de 10 anys que estan treballant amb les seves instal·lacions a la Bordeta i que també ara properament se celebrarà una fase de gimnàstica a Lleida que fa molt temps que no es celebrava i és gràcies a l'impuls d'aquest club, igual que de moltíssims altres.
Ens queden 3 minuts. No, de manera molt breu.
Però podré tornar el dimarts. El dimarts que ve torno i em deixes un minutet per respondre això.
Però hauries de tornar o vindes a la regió d'esports.
De totes maneres, seguim amb aquest esglaó dels 44.000 euros als 4.000, als 5.000.
Clar.
Maria
Borrell. Sí. No, és que és una mica... A veure, sí que hi ha tres... Jo crec que són tres eixos, no? Per una banda, si no tens un model esportiu, nosaltres, Ciutadans, tenim un model esportiu, potser hi ha tres formacions que no el tenen, i si no tens un model esportiu, com ho he dit abans, o sigui, poc podràs fer per definir quins són aquests criteris dels que ara parlàvem, no? Perquè aquests criteris de si passa de 40 i pico mil a 5.000 o de 50 a 5.000, de perquè en uns clubs sí o altres clubs no, hi ha una cosa, que són les subvencions de concurrència competitiva, com per exemple les que es fan també la Diputació de Lleida, que s'han treballat, s'han millorat any rere any, i una cosa és això, el tema de la concurrència competitiva, no? Al qual tu te pots presentar, llavors rebes una subvenció. Però després hi ha aquestes subvencions excepcionals, entre cometes, vale? Que es pot fer al bàsquet o en aquest cas a l'EM o el que sigui, aquests criteris que no sabem, o sigui, igual que tu preguntaves, és que no ho sabem. sabem, no tenim clar. I per tant, això és perquè no hi ha un model d'esport definit. I sí que té molt a veure amb el tema de les instal·lacions municipals, sí que té molt a veure amb signar convenis de col·laboració, convenis de col·laboració amb empresa privada perquè puguin subvencionar, i sí que té molt a veure amb el que és l'esport de base, perquè jo crec que aquí està la clau de tot.
Carme.
No, jo volia dir que a part de tots els criteris, jo crec que hi ha un criteri que no podem oblidar amb el tema de l'esport, que és el tema dels valors. I si no som capaços de transmetre els valors a través de l'esport, jo crec que parlem sempre del tema de la ciutadania, parlem sempre de com fer una ciutat més... Jo crec que és a través dels valors, i evidentment l'esport aquí té molt a veure, eh? Molt.
Doncs esperarem a la setmana vinent, David, de totes maneres, i estic d'acord amb el Xavi Palau de que, bueno, escolta, si vens tu i ens dones les explicacions, perfecte, però no sé si és a tu a qui et pertocaria.
Bueno, però jo sempre dic que quan no són del meu àmbit també som un govern, i el que puc fer també és fer les consultes per...
Crec que hi ha un regidor d'esports i un coordinador d'esports, no? Vull dir, entre un i l'altre, digo jo, que podrien respondre.
Hi ha tanta gent.
No es perdin la tertúlia del proper dimarts.
Segons.
En fi, model...
Ara vindrà el Jackson.
Model esportiu. Encara no hem resolt el model comercial i ja tenim una altra discussió de model sobre la taula. Model esportiu, que també és veritat que fa molts anys que n'estem parlant, de com s'ha de fer, com s'ha d'articular i com s'ha de gestionar. David Mel, escolta, encantat que hagis vingut. No t'assustis, eh? Tornes dimarts vinent, no?
Gràcies.
Maria Borrell, Carme Valls i Xavi Palau, bona setmana.
Gràcies.
Bona setmana. Adéu.
Ens sentim la setmana propera.
I nosaltres que buscarem les senyals horaris que ens indicaran que hem arribat a les 2 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez i ara segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Demà, a les 12:20, des de Lleida hi tornem.